Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Bé, comencem l'acte. Aquesta tarda presentarem el llibre dels exèrcits de Catalunya, 1613-1614, que és el llibre que tenim aquí, i posteriorment tenim un sopar, un sopar de Nadal, un últim sopar de l'any. Com cada acte d'aquests, diguem que primer farem la presentació del llibre, que serà una presentació com totes les que fem durant que sigui didàctica, és a dir, no simplement parlarem de què bé que ens ha passat fent el llibre, sinó que volem explicar alguna cosa que la gent, diguem, que tregui un profit de la presentació. Quan acabem la presentació farem una mica de col·loqui, preguntes, i una mica abans de les 9 plegarem perquè s'ha de tancar aquesta zona del centre comarcal i anirem a dalt. Si teniu ganes de continuar el col·loqui, doncs continuarem a dalt fins que sigui l'hora del sopar. Això ho fem una miqueta ja com a costum. Bé, tot seguit us presentarem el llibre. Aquest llibre l'ha escrit en Francesc Xavier Hernández Cardona, que avui hi és, que és historiador i catedràtic de la Universitat de Barcelona, i en Francesc Riat, que ens acompanya aquesta nit, que és documentalista i dibuixant. Ja hi haurà qui parlarà de les qualitats del francès, molt millor que jo. Jo, prèviament, només volia comentar algunes de les virtuts que he trobat en aquest llibre, en breu moment. Primer, aquest llibre és un llibre d'història militar, que és una temàtica molt normal en les historiografies nacionals de molts països, però que aquí doncs, és una au estranya. No n'hi ha d'aquests llibres. Que jo sàpiga, en el nostre país, a part dels llibres que han fet en Hernández Cardona i en Francesc Riat, no crec que hi hagi cap altre diguem-ne, intent. No? Hi ha una història militar de Catalunya prèvia, en 4 volums, i posteriorment han publicat aquest llibre. Fins i tot en la historiografia espanyola em sembla que això no és gaire, no és gaire habitual.
Sí,
alguna cosa, però tampoc es produirà massa el tema, no? Bé, és un llibre d'història militar, però no és un llibre de batalletes, Aquí no explicaran batalletes, és un, diguem-ne, que és un treball científic, un treball d'investigació, un treball de descripció. Al darrere es nota que hi ha una tasca de documentació immensa, en gran part, o bàsicament, i de la qual parlarem tot seguit, i que reflecteix, diguem-ne, els múltiples reculls de dades que podeu veure, després si voleu podeu fullejar-lo, i sobretot les il·lustracions que aquí anireu veient que es van passant mentre anem fent la presentació, podreu veure els detalls dels uniformes que afecten en França. Finalment també hi ha una síntesi explicativa sobre aquest període final, diguem-ne, de la Guerra de Successió, de 1713-1714, que ens permet per reconèixer des d'un punt de vista militar, cosa que també no és habitual. O sigui, quan es parla de la Guerra de Successió, el que és habitual és parlar del conflicte bèl·lic, i aquest llibre, si tu explica com molt bé diuen a Manuel Cardona, no pots entendre una guerra sense saber com va anar el conflicte en si. És una part fonamental del conflicte. Una segona virtut que té aquest llibre, per mi, és que acaba amb un parell de mites que pesen des de fa temps en el catalanisme actual. El primer d'ells és que s'ha estès aquest mite del pacifisme intrínsec dels catalans. És a dir, segons aquesta teoria, els catalans, d'una banda, no ens hem d'involucrar en aventures militaristes, perquè som un poble pacífic, que reivindica els seus drets, diguem, de manera civilitzada, i al qual, diguem, no li calen exèrcits ni reivindicar glòries pretèrites. Bé, el pitjor que mita és que neix dins del mateix catalanisme, no és inherent al catalanisme, però neix d'uns determinats postulats ideològics, que podria passejar a històrics, perquè no tenen res a veure amb la realitat històrica, i jo m'atreviria a dir que neixem d'uns sectors de pensament que van tenir molt auge en gran part del segle XX, i que, tot i que no van ser pacífics precisament en la seva praxi, doncs opten per aquestes teories un cop, diguem-ne, es veuen clarament derrotats. Aquest mite s'acaba imposant en àmplies capes, diguem, del catalanisme ideològic, per un fet que suposo que és comprensible, que després de tanta repressió i de tanta derrota, doncs una part dels catalans, diguem-ne, que ens hem arribat a trobar còmodes en una mena de misticisme de la derrota, amb la qual volem disfressar, diguem-ne, que hem volgut disfressar com a pacifista. Això, aquesta teoria del pacifisme català, doncs, no cal dir-ho, que va molt bé a tots aquells, diguem-ne, que es volen mantenir a la situació en què estem. Per què? Doncs perquè parlar d'exèrcits, de conquestes, d'escoles militars, és parlar d'instruments propis d'un estat. I precisament això és el que no volen, o el que volen ocultar, que Catalunya tenia un estat amb tots els ressorts d'un estat, entre ells un exèrcit, bàsicament un exèrcit. Per tant, ja us ha de seguir aquest fil, i així ens trobem en paradoxes tan fortes com la que són tenir museus d'història de la ciutat que no expliquen la història de la ciutat, tenir museus marítims que passen de puntetes per la història del que va ser potser un dels grans, no el més gran, però un dels grans imperis mediterranis, i en fets com els de la destrucció i l'ocultació del patrimoni monumental de la ciutat. I sense anar més lluny, l'altre dia fèiem una ruta amb uns amics de Girona i els vam haver d'explicar que el pont del General, que comunicava el Palau del Virrei, que després va ser durant l'estada, diguem-ne, del rei Carles III a Catalunya, el Palau Reial, era el pont, el passadís elevat que comunicava aquest palau amb Santa Maria del Mar. Doncs això es va destruir, doncs, a finals dels anys 80, si no recordo malament. El 84. Doncs, tot això ens porta a aquesta mena de coses, no? Aquest llibre, l'Exèrcit de Catalunya, explica la creació d'un exèrcit professional en un període relativament curt de temps, un exèrcit eficaç, diguem-ne, que va saber defensar dignament la ciutat de Barcelona en unes condicions militars i geopolítiques completament desfavorables. Aquest fet seria, o sigui, aquesta creació, relativament poc temps, en uns mesos, seria del tot inexplicable, sense entendre que Catalunya tenia una cultura militar antiga i armada. No pots crear un exèrcit d'aquesta mena, un exèrcit absolutament reglamentat, uniformat, amb uns quadres de comandament eficaços de la nit al dia. Has de comptar amb una tradició. Després en parlarem. Així hi ha d'haver una escola militar, una escola d'esgrima, una escola d'enginyers militars.
La tradició de Santisme.
Sí, de tot això en parlarem després. I aquest llibre, diguem-ne, el que reflecteix és això. Un altre dels mites populars que cauen en la lectura d'aquest llibre és aquell que ha hagut a magnificar la importància de la coronela durant aquest període final de la guerra. La coronela és el que era la milícia gremial i doncs ens han volgut magnificar la seva importància. No sé, suposo que amb la idea de dir, els catalans que defensaven en aquell moment la ciutat eren una colla d'arreplegats, desesperats, que en l'últim moment doncs, surten al carrer i tot i que la colla doncs, no era una colla d'arreplegats ni molt menys. Però s'ha magnificat això. El llibre de Hernández Carbó i Triat desmitifica la coronela, resitua, posa les coses al seu lloc i posa en primer pla aquest exèrcit, l'exèrcit regular, que és el que va dur a la presa de la defensa. Bé, jo ja no vull allargar més. Finalment el que volia destacar és la qualitat de l'edició. Calia dir-ne una edició de qualitat, el fa de justícia a una feina de qualitat, com la que han portat a terme els autors. I no només per això, sinó que calia fer justícia, diguem-ne, a la nostra història. És a dir, nosaltres tenim una història homologable a la història de qualsevol país del món, i llibres com aquests ho demostren. Gràcies per aquests llibres i ara us deixo amb en Jordi Vinarroja que us també us farà 5 cèntims.
Bé, bona tarda. Podria semblar que en aquí tenim la meitat dels autors, que són dos. Això és una impressió falsa. O sigui, numèricament són dos, però jo us he de dir que la feina important d'aquest llibre és el treball del senyor Rigart. El treball del senyor Hernández Cardona, molt estimable per altra banda, i molt catedràtic per altra banda, és la part complementària. La part fonamental del llibre és el treball d'aquest senyor al ros i amb els ulls blaus que teniu aquí a la meva dreta i que a més m'està començant a malir els ossos. Bé, a més hi ha una altra qüestió, que és molt important, que és una qüestió, podríem dir, de metodologia. El senyor Rigart arriba... M'agrada dir el senyor Rigart.
Carai.
És que normalment li dic Francesc. El senyor Rigart arriba a la història com professional. I amb això vull dir que no pertany al món acadèmic. I això és important. Per què? Perquè l'acadèmia, en general, està pagada per Madrid. I per tant, està al servei de l'amo. En aquest aspecte, el senyor Rigart té l'avantatge de ser un home del poble, de ser un bon professional en el seu, en el seu camp, ja veurem quin és el seu camp professional, i per altra banda és una persona que és meticulosa, rigorosa, etc., perquè és un bon professional. Aquesta manera d'acostar-se aquesta forma de llibertat d'expressió que és fer història és important perquè demostra la capacitat de gent extra acadèmica per ser capdavantera i deixar una fita que en el millor dels casos crear escola. Oh,
sí.
Que li hem tractat. Bé, jo ara faré una aparent contradicció, que és llegir-vos un tros d'un llibre que no és el que presentem. O sigui, és més, és un llibre que en aquest moment no està ni en premsa. O sigui, s'està escrivint. O sigui, i a més resulta que m'estic escrivint jo. I és un llibre que és la segona part, és el segon volum d'una obra que ha sortit ja al primer volum, que es diu Barcelona sentir l'11 de setembre 1714-2014, i que té una part en la qual es fa una revisió de què va ser, què va representar, com es veu avui l'11 de setembre, i per la seva aportació en aquesta actualitat historiogràfica, trencadora, innovadora, doncs hi ha un capítol que està dedicat al senyor Rial. I d'aquest capítol és el que jo ara us llegiré un tros. Perquè, a més, resulta que som amics, i un dels amics els ha de tractar bé, i més quan aquests amics doncs, li resulta que són bons professionals, i que a més, doncs, a vegades, en dues ocasions, concretament, doncs, hem col·laborat en feines concretes. Perquè jo també vinc d'un altre camp, però vinc del camp professional, no vinc del camp acadèmic. I per tant, ens entenem la merda. Amb ell vam contribuir a la il·lustració, ara fa cosa de poc més d'un any, d'un llibre editat a València sobre en Basset, sobre el general Basset, i fa 4 dies hem col·laborat amb el disseny i realització d'unes banderoles per la decoració del local del Memorial 1714. Així que ara us llegiré el començament d'aquest capítol que es titula Francesc Riart i l'imaginari català de 1714. Oh! Bé, diu això el text. Els morts són éssers callats i quan fa molt de temps que ho són molesten ben poc i fins arribem a exhibir-los en museus, siguin d'arqueologia, d'egiptologia o de cultures ameríndies precolombines. Amb els difunts més recents, dels darrers segles, el capteniment sol ser més respectuós, especialment si són individus europeus, i l'espectacle es limita a la commemoració d'efemèrides de tota mena, preferiblement poc o molt centenàries, i només els exhibim en imatge. En un món progressivament accelerat, els centenaris queden d'allò més bé, tenen un toc de distinció. Són una mena de celebracions polivalents i, sàviament administrades, creen imaginari i permeten munir la vaca a fons, tant des del punt de vista cultural com del polític i l'econòmic. La llet s'administra però d'acord amb les assignades normatives vigents, després de seguir un tractament de meticulosa dilució, democràtica homogeneïtzació i profilàctica pasteurització. No fos cas que ens trobéssim davant d'un pertorbador missatge esvalutador. Com diu la fera faratge cantada per Vidi Montlló, tot és normal i maco i el poble resta en pau. I malgrat tot, hi ha encara gent entestada en considerar que commemorar els 300 anys de la batalla d'Almansa o de l'11 de setembre és una cosa ben diferent que no pas celebrar els 300 anys de la branca hispànica o franco-castellana de la Casa de Borbó. En aquest context de públiques i plàcides commemoracions, entre les nostrades cal tenir present que el 2007 s'escau parlar del centenari de l'Alta del senyor Esteve, l'excel·lent novel·la barcelonina escrita per Santiago Rusiñol, un autor molt més crític amb la societat del seu temps que no sembla, i un home de qui pot dir-se, sense embuts, que de tots els escriptors catalans és el que millor pinta quadres de jardins. Per això va poder escriure a l'Alta que els barcelonins vuitcentistes la ciutadella l'havien tirada a la terra i havien fet bé de tirar-li. Però dient això, el Rossinyol va molt més enllà de les glòries d'un parc de la Ciutadella i del jardí del general, l'economiosa deportació del general Castanyer. A més del centenari que acabem de recordar, el mateix 2007 és quan s'escau el tricentenari de la batalla d'Almansa i també de l'ocupació borbònica de Lleida. Francesc Riart ho té ben present. Ell és fill de Cal Roger, de Pere Mola, població vora del Segre, i que amb automòbil queda relativament a prop de la capital de la terra ferma. Seguint la carretera que voreix el riu, és fàcil trobar aigües amunt, just passada la ratlla de l'Alt Urgell i abans de l'embassament d'Oliana, el poble de Peramola. Al temps dels gremis, Riart hauria guanyat la categoria de mestre. Ara és només un il·lustrador que gaudeix d'un reconeixement general en el camp de l'arqueologia i també de la història. El que no s'acostuma a dir és que, d'ofici, Francesc Riart és pintor, i molt especialment pintor de jardins. I que un xicot de Pere Mola arribi a ser pintor de jardins, però sigui reconegut com a il·lustrador de temes històrics i arqueològics, és una història que té la seva gràcia. Nascut el 1952, a les acaballes dels anys 60, el jove Francesc Riart té dubtes sobre el seu esdevenidor. Les muses el maregen, i ara es decanta per estudiar arqueologia, ara considera fer-se pintor. Amb dues opcions, vistes des d'una terra pagesa, semblen autèntiques ximpleries, però som en temps proclius a fer ximpleries. A la fi es decideix per l'art com a opció més assenyada. En un món de mones sempre hi ha sortides per un pintamones. I baixa des de l'Alt Urgell fins a Barcelona per aprendre l'ofici de pintor. De pintor figuratiu, de pintor de quadres com els de tota la vida. Llavors triomfa l'expressió com a moda i Riart quitta l'Escola de Belles Arts i es matricula com a alumne lliure d'algunes assignatures a arts i oficis, triant els professors més vells per tal d'adquirir les tècniques del dibuixant i d'agafar l'ofici com a pintor. A Barcelona, els camps i els horts esdevenen arreglaments de cases. Els camins són carrers amples i la mica de natura que hi ha pren la forma civilitzada i domèstica dels jardins. A Montjuïc, al laberint d'Horta, al parc de la Ciutadella, amagada darrere d'un bosc de llapis, carbonets i pinzells, l'arqueologia se situa en un discret rerefons que alguns amics arqueòlegs mantenen com una presència viva i en certa manera propera. Tant el paleolític com el neolític o la presència romana, lluny de diluir-se o quedar desdibuixats en una llunyania boirosa, resten com una presència intermitent perquè els amics li demanen dibuixos per il·lustrar els seus treballs arqueològics. Primer, enfrontat al cant de les sirenes arqueològiques, Francesc Riart fa l'orni. Segueix pintant jardins. La Ciutadella, el parc, esclar. Però hi ha una frase repetida que és lluny de parlar de jardins, però va fent forat. Els amics ho repeteixen una i una altra vegada. Home, no siguis ruc, Francesc. Tu saps dibuixar i entens d'arqueologia. Digues, qui ens ho farà millor que tu? Ajuntar dibuix i arqueologia, les dues passions dels anys joves, és el repte. Finalment, aconsegueix combinar-les en una nova perspectiva de l'ofici, que ajuda a fer bullir l'olla i esdevé la professió. Per ajudar-se en aquest nou enfocament professional, Francesc Riart fa més de 20.000 dibuixos que formen un banc d'imatges de temàtica arqueològica i històrica. D'entrada arriba només fins a l'època romana, després amplia l'abast de l'arxiu fins al gòtic i a partir del 2002, travessant el Renaixement i el Barroc, arriba fins al segle XIX i cobreix alguns aspectes del XX. Aquesta ampliació temàtica és una conseqüència de la feina, culminant en la il·lustració dels quatre volums de la història militar de Catalunya. Treballant en la il·lustració de temes d'història moderna, s'adona del fet del gran buit iconogràfic que patim respecte a alguns fets i períodes de la nostra història, i també de les mancances de rigor en la il·lustració i la pintura de tema històric realitzada durant el segle XIX. Pot dir-se sense embuts que ens manca l'imaginari català de la Guerra de Successió. Com són els nostres grans personatges de l'època? Manquen els retrats. On és el poble? Sabem que la mitificada barretina és minoritària i que a ciutat s'imposa el capell de tres puntes i a pagès s'usa el barret de palla. Què tenim gràficament documentat? Poca cosa. I així, avui, recrear uns personatges i un ambient és quelcom ben difícil, atès que gairebé no queden testimonis gràfics de l'època. Cal recordar que aquesta circumstància és anòmala i forçada per la política aplicada per l'ocupació borbònica. Els castellans i els catalans múltiples del servei de Felipe V de Castilla s'esforcen en esborrar la memòria i l'imaginari catalans. Els papers catalans, escrits, dibuixats i impresos, cremen, condemnats a la foguera. Els quadres ens despengen i desapareixen. Quan no hi ha derrots o cremes, les inscripcions en pedra es piquen i s'esborren. Se substitueixen per altres de noves o queden per sota de les dels vencedors forasters. L'imaginari propi es dilueix en l'oblit i esvenit esdevé un imaginari gairebé només de fum i cendra. Gairebé. Què passa, però, amb l'imaginari col·lectiu europeu? N'hi ha. I què passa amb els protocols materials d'aquí? Passa que en bona mesura es conserven. Hi ha grans diferències entre nosaltres i la manera de vestir a França, Anglaterra, Àustria, Venècia o Nàpols? No gaire. A més, conservem factures de sastres i contractes on es descriu amb meticulosa precisió els materials emprats en la confecció de ports de vestits de tota mena. A partir d'aquestes dades, d'alguns testimonis escrits, propis i estrangers, i de l'imaginari de referència europeu de l'època, Francesc Riart arriba a trobar que esdevé possible la recreació de l'imaginari català de la Guerra de Successió, aplicant un mètode de treball habitual en arqueologia. És un treball minuciós, metòdic i precís, i ja està iniciat. Riart té una característica molt interessant. Quan es parla de la Guerra de Successió, la veu. Té aquella gent davant dels ulls. Parla de teixits i de modes, de cavalls i generals, de botons i de casaques, siguin bordades o no. El discurs brolla pausat, amb una veu sense exigències, però ferma. Ell diu, hi ha molts historiadors que no sé com treballen, remenen molts papers i t'expliquen què va passar, però no tenen una divisió de com era aquella societat, de com vivien i vestien. Tampoc no els importa, es queden tan amples. Jo aquesta visió històrica no l'entenc. Si no et pots imaginar el general Villarroel entrant per aquella porta, com pots imaginar-te una reunió de la 24ena de guerra, una guàrdia d'honor de la coronela o una desfilada abans d'una batalla? Mirant per les finestres de l'estudi on treballa, Francesc Riart es veu, on treballa Francesc Riart, es veu, superant l'alçada de les cases de l'illa, part de la rosassa de Santa Maria del Pi, i sobretot, l'impressionant campanar d'aquesta església, l'antètic gegant del Pi que balla pels terrats. Així és fàcil fer història. I ara potser que ens expliqui com veu ell aquesta realitat dels exèrcits de 1713-1714.
Hola, bona tarda. Doncs, després del que t'has ja dit, la cosa que ja t'ha de dir. Vila, molt bé dit ell, la meva feina, doncs és il·lustrador d'arqueologia i història. Doncs jo amb la meva feina, doncs, acostumat a muntar significacions doncs, del món romà, ibèric, medieval, fins a entrar en guerra de successió per casualitat. Ell va dir que no sabia fer res. L'imatgeria del 19 no servia, va estar molt ben fet al seu moment, va fer una funció molt interessant, però s'havia de portar al segle XXI, que és el que vam començar a intentar amb aquell llibre. O sigui, buscar les fonts i a partir de les fonts muntar les escenificacions. Llavors, la gran sorpresa va ser que el començar a buscar i començar a trobar. És carai, hi ha més coses del que sembla. I no solament de vestit civil, sinó de vestit militar, cosa que em va deixar totalment parat. És carai. Aquí surten uns regiments que porten uns vestits, i he llegit l'Albertí, he llegit altres llibres que de del moment de la guerra de successió i vaig començar a veure-la, a imaginar-me. I això és el mateix que estic fent amb prehistòria, ho puc fer en guerra de successió, i vaig començar a fer-ho. O sigui, totes les fitxes de vestits que vaig començar trobant, de diferents regiments, però s'anava passant a dibuixos. A dibuixos com els que esteu veient al darrere meu. I vam començar a sortir regiments, doncs ben muntats, ben organitzats, ben vestits. La meva entrada va ser anar a buscar, evidentment, el vestit. Llavors vam començar a sortir els colors dels uniformes. Un uniforme doncs, que consta, doncs, com veieu aquí, el general Villarroel, doncs, del color de la casaca. Estic, si em pots parar un. Un bocateta. Llavors, el més important és trobar. Busca-ho, qualsevol. Ok, no. Sí, una filla. Bé, aquest soldat mateix, és el filla. L'important és saber el color de la casaca. El color de la casaca blanc. La divisa, quin color té la divisa? Doncs vermella. A partir d'aquí ja, ja tenim els colors. El patró del vestit. El mateix de l'exèrcit de l'Arxiduc. O sigui, només mirant imatgeries doncs, d'època processista, o sigui, on anar els llocs a mirar carpats un moment. Ja veig l'estructura de la forma de l'espí. Llavors què passa? Que això, començant a cercar el que deia en Jordi, tots els materials, vaig trobant que aquí les ordres de compra doncs, em descriuen un vestit igual als que apareixen a les imatges que hi ha de l'època d'altres llocs, de França, Anglaterra, Àustria, caram, això va quadrant, va sortint un exèrcit doncs, molt d'acord amb el seu moment, amb el mateix tipus d'uniforme, tecnologia punta, tant armamentística com de guiament personal i...
Quines els conceptes que els uniformes són a la guerra?
Sí, 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 just. I no són dos, tres uniformes, són contractes doncs, de 500, de 1.000, de 1.500. En aquest moment de 1713, del setembre fins al gener, en fan uns 8.000, si més no, i he trobat que incalten el suficient de roba, la calma després, per fer 7.000 llargs, 7.000 uniformes llargs, que després es veu que els entreguen, perquè contrastant-ho amb les entrades sortides de ferits de l'Hospital de la Santa Creu, puc detectar les entrades al moment en què fan l'entrega del vestit quan és nou. Doncs tot això, dades creuades doncs, de l'hospital, que és el dia a dia de l'exèrcit, amb les compres, que han anat sortint, doncs, i estàs buscant-me que no busquem ningú, que són ordres de compra, barams, factures...
Què on ho has trobat, això?
Això ho he trobat per procedències molt diverses, des de l'arxiu dels notaris, algun arxiu particular, a Torona d'Aragó, a l'arxiu històric, sobretot Torona d'Aragó i l'arxiu històric de protocols materials. Jo crec que a Catalunya també hi ha un apartat important que és l'hospital, que llavors allí és on he vist el dia a dia de tot aquest exèrcit. Pues, va donar imatge d'un exèrcit pues, molt ben muntat, que té, pues, com tots els exèrcits del seu moment, pues, un cap, que és el general Villarroel, que tingut la sort pues, de poder trobar l'ordre de compra del vestit. No és total, és parcial, però pues, un vestit important, o sigui, és un vestit marcant molt.
No vinyar per
sí.
A la part.
Aquí tenim. Doncs en Villarroel, com veureu, bueno, també us he de dir que això, hi ha una tienda que no és un llibre de dibuixos, és un llibre de fitxes d'uniformes. Llavors cada pàgina, mentre fem això, té la fitxa d'uniformologia, o sigui, hi ha els colors, i a l'altra no és un dibuix d'un sol d'anar, perquè sí, no, són els complements. Els complements també és una fitxa, perquè la fitxa és més una il·lustració d'una figura. Sí. I llavors, aquesta fitxa, la fitxa que feia dels colors, amb els botons, tot el complement del vestit, i aquí és armament, i tots els complements, la gineta, la cartutxera, el tipus de fusell, hi ha molt fusell tipus anglès, o sigui, tots els complements de l'uniforme.
Fusell de tipus anglès, però amb una particularitat.
Sí?
El tany
No, en aquest cas no. Perquè és com si vam treballar per anar a compra des de 2.000 fulls.
Sí,
i els tenen al magatzem dels 300.
Però després, quan puguis, si pots parlar també del pany català.
I això
ho recordaré.
Sí, m'ho recordo. Ara, el seu cos comentava d'en Villarroel. Villarroel va fer una altra parcial de compra del seu vestit, i llavors és un vestit que té un preu de roba molt important, està brodat amb or, i té uns colors. I per què té aquests colors? És coronel, a Villarroel, a més de general en cap, del regiment de la Concepció. Llavors, el regiment de l'Immaculada de la Concepció té com a fons de casaca el blau i té com a divisa el vermell. Llavors, ells vesteix com el seu regiment. I a l'hora de compra, doncs, evidentment, surten aquests colors. Després, què hi ha? Com a general en cap, també li toca portar aquesta llança que veu, que és la partisana, també de l'ordre de compra, amb una borda de canalilla d'or. És interessantíssim. I no solament això, sinó també la funda de llençarat per guardar-la i que no agafi rovell. O sigui, hi ha tota una sèrie de complements increïbles. I a partir d'aquí, d'aquests detallets, pues, anem muntant, doncs, regiment per regiment, un 98% dels regiments catalans creats per la Generalitat en aquell moment, els de tropa regular en falta un de cavalleria que no aconsegui provar els colors perquè surt de seguida fora de la ciutat i no l'ha localitzat, confia a trobar-lo. L'altra cosa també interessant és que els regiments que no són tropa regular, són fusillers de muntanya, els incorporen en regiments, en comandaments militars, i també els donen uniforme colors. Els hi donen més tard que els regulars, però també en tenen. Llavors hi ha alguna companyia solta que a final del 1914 també dona informe. O sigui, és tot un exèrcit ben vestit, municionat, armat, però ja us dic, la primera gran sorpresa meva va ser sobretot la del vestit. Carai, és impecable sent el moment. I no sé quina és aquí. Sí. L'armament és el que... Bueno, sí. Em té referència a lo que és l'armament. L'armament que apareix a cada una de les il·lustracions s'afecta amb les entregues que fan la Junta de Guerra i Provisions als diferents companyies dels diferents regiments. I el moment que els fan entrega, llavors serem el tipus d'arma que es donen. Aquí m'ho fa la coronela. La coronela funciona diferent. Bé. L'exèrcit regular, encara hi ha molt material en dret provenient dels magatzems de Drassanes. Després també estem en un moment per tal d'una investigació per cada altra. I te n'adones que venen d'una tradició de centisme militar, o sigui, hi ha una indústria de guerra i es basa en les guerres del segle XVII, i que quan arriba aquí doncs, l'Arxiduc l'aprofita i quan ens quedem sols l'aprofita la Generalitat. I és tota aquesta indústria de guerra, en la qual s'hi pot comptar ara que ja és el moment en què, perquè el que més em va sorprendre és el dietari del Consell de Guerra, és dir que el primer que fan és fer el pa de munició, i després fan la lliva, l'exèrcit, i a partir d'aquí doncs fan muntant tot l'exèrcit i el dia a dia de tot l'exèrcit. Tots aquests sentits de militar poden fer qualsevol cosa, botes, botins, sabates, tenen tot el gremi d'encepadors, doncs les drassanes treballant doncs, per arreglar i fer l'armament nou, i tota una indústria de guerra que abasteix aquest exèrcit.
Perquè em sembla que una de les coses, un dels objectius que tens és rastrejar tot aquest tema de perquè un exèrcit no s'improvisa, com hem dit.
No,
per tant, aquí a Catalunya hi havia tot el que calia d'un exèrcit, des de l'escola d'esgrima fins a la foneria de canons, fins a una escola militar,
els polvorets.
Ara sembla que ha desaparegut, però jo crec que ho estàs rastrejant, no? Perquè em vas comentar que estàveu fent amb el tema de les drassanes.
Sí, les drassanes és molt interessant. Era un magatzem de guerra de tot l'exèrcit francesista. Llavors continua com un magatzem de guerra durant tot el setge. Llavors, clar, lògicament tot això va generar una quantitat de papers importantíssima, de la qual no en tinc constància, però tenen que ser una qual. I després de la guerra es converteixen en foneria de canons i a l'artilleria. I allí fan canons fins al segle XIX, fins al final del XVIII. Em sembla que donen les dones ho porten a servir. Llavors, aconseguir provar tots els papers que es va generar doncs, amb les entrades i sortides de material de guerra, doncs pot ajudar encara moltíssim més a completar les unitats, que és poquíssimes que falten, o augmentar les dades per ajustar més els dibuixos.
Perquè en principi existeix aquesta documentació. Per el que tu vas comentar...
No, això ha d'existir, perquè no se sap on.
Perquè aquí no he anat a parar a Sevilla, sí. o a Simancas, pot estar...
Sí, o amb una capsa perduda per la Corona d'Aragó.
A la Corona d'Aragó.
Qui ho sap?
Tot això, diguem-ne, que estaria per Catalunya.
Sí,
el que sí que se sap, perquè s'han trobat, és que alguns d'aquests canons fosos de Barcelona a sonar sota el domini borbònic, en el segle XVIII, han anat a petar a llocs així, diguéssim, de la cantonada, com a fortificacions de la Florida,
sí.
A Amèrica.
I el fon, el mateix fonador que fonia pels artististes, que va fondre durant la guerra, que després continua treballant com és lògic, i fon pels borbònics.
O sigui, uns canons que no s'entestaven van anar a parar al moll de Tarragona i podien tramar els vaixells. Seria un any més.
Sí,
perquè
les coses
de ferro que
s'haurien d'anar amb els vaixells. Sí, hi ha molts llocs que ho feien, això. Això és una cosa del segle XIX.
Doncs, parlant d'això. Ara en aquest moment estem treballant a el que és els uniformes de la coronel urbana, que serà el proper llibre, i, com us ja dic, doncs, tot l'exèrcit de l'Arxiduc. L'exèrcit de l'Arxiduc, que és complicat. Hi ha molts regiments, canvien sovint de colors d'uniforme, i estem amb això. Però després intentar-nos d'endinsar-nos, de tirar enrere les guerres de finals del XVII, les de mitjans del XVII, i veure com es monta per mateix.
Perquè, en principi, diguem-ne, el tema de l'uniforme és una qüestió que es pot augmentar fins a
quina època. El més antic del qual tinc constància és del 1675. Això no vol dir que no n'hi hagi menys antics. Això quan l'exèrcit català, bueno, l'exèrcit català, no és tot l'exèrcit català en aquests moments, és el cas de la Diputació, és el més antic que em consta. No he buscat més enrere, això no es pot ser tot arreu, en aquest mica, però jo crec que en sortien més antics.
I més cap aquí també estàs intentant fer alguna cosa?
Més cap endavant, he fet algunes coses de segle XIX, com són tot el que són milícies urbanes, guerres carlines, això sí que he fet recerca, sobretot la tercera guerra carlina, que hi ha molta imatgeria a nivell de fotografia, també n'hi ha de text, i s'han pogut refer molts uniformes que surten a les tres militars, les poques coses que hi ha. Si és investigació directa, com els dibuixos són genèrics i clar, amb món ibèric, medieval i romà, llavors és arqueologia pura i dura. El que no he tocat és guerra civil ni totes les guerres del segle XX.
Aquesta, diguem-ne, que és aquesta feina prèvia que vau fer, la història militar.
Sí, nosaltres vam començar, tot certes plantes, vam començar fent aquesta història militar, em va vindre a buscar mi com a il·lustrador perquè havíem col·laborat amb moltes coses i el fer-la em va dir que era un tema interessant i que donava molt per anar fent monogràfics, que és el que estem fent ara. El capdavall no deixa de ser un monogràfic de la història de militar.
Molt bé. No sé si seria una bona idea, per exemple, d'aprofitar-la d'aquestes il·lustracions, d'escriure un uniforme. Per exemple, hi ha les fusellers,
un de cada,
o algun, diguem-ne.
Hi han sortit uns noms fantàstics.
No. I una mica perquè veieu de què es componia, diguem-ne, l'uniforme, en aquell moment.
Sí.
Treu-me'n un regular. Aquest.
Sí. Perquè una de les feines que heu fet també és la de rescatar, segons crec, terminologia.
Sí.
I això és molt important perquè teníem una terminologia pròpia. Aquí quan heu anat veient passar a les imatges, una cosa que em va arribar molt l'atenció és que nosaltres estem acostumats a observar els granaders, els granaders, la reina i totes aquestes coses, però aquí tenim una paraula pròpia, perquè una granada, sabeu com es diu en català, no? I per tant, un president de granaders seria un president de magraners. No? No només això, ara ens dirà el món.
Això de posar magraner és cosa meva. L'Hernández fa servir granada.
Doncs 10 punts per...
Però he de dir que quan jo vaig preparar una exposició pel Memorial 1614 que es diu Defensors de les Llibertats de Catalunya, vaig buscar papers de l'època, impresos, i em vaig trobar amb un parell de papers on parlaven de magranes, de magraners, d'una càrrega a regna batuda. Això d'una càrrega a regna batuda, aquest a regna batuda és el que els castellans diuen al galope, en català és a regna batuda, i llavors vull dir magranes, magraners, en fi, tota una sèrie de termes que hem oblidat en aquests 300 anys de no tenir exèrcit propi. De la mateixa manera que el que se'n diu guerra de guerrilles en castellà, hi ha una expressió molt catalana, que també la trobes en aquests documents de l'època, que és la guerra guerrejada. O sigui que hi ha tota una terminologia que s'ha perdut i que jo suposo que quan es va fer aquesta edició, doncs en comptes de posar un glosari, van optar per la solució fàcil de fer usar la terminologia castellana per ser entesos pel lector.
El glosari no hi cabia.
Doncs molt bé, es posa un plec més, tu.
No.
Això és un problema d'edició.
I a l'apartat de complements.
Sí, textos.
Jo volia comentar una cosa, això que diu abans de que...
Tu passis.
Abans que ens escrigui un dels regiments en referència, una cosa que m'ha semblat interessant del llibre, que parla que una de les formes de combat preferida als catalans, que inserida en la tradició dels picarets, era la de combatre en guerrilla, practicant emboscades, i refiant que la pròpia velocitat i capacitat de foc. És a dir, diguem-ne que els militars, això que serien els fusellers de muntanya, una mica heretarien una mica o del tot la tradició dels almogàvers. Bé, doncs això, a mitjans del segle XVIII, tant la corona espanyola com la francesa van crear regiments d'infanteria lleugera, com aquests d'infanteria lleugera catalana, que van esdevenir forces d'èlit. És a dir, una mica és... per crear aquest tipus de comandos, tant l'exèrcit francès com el castellà, de fet, es van inspirar en la infanteria lleugera catalana. I ara, si vols, jo crec que seria interessant que ens expliquessis una mica el que es composava un uniforme.
Entès. Molt bé, doncs, escolta'm.
Sí,
pues mira, tu tens aquí i nosaltres tens.
No, doncs, és per fer-ho temps, més bé, no sé si assenyalant-ho.
Però hem de dalt a baix. Bàsicament doncs, és el barret. Sota una tecnologia de sombrero, però és un barret que s'ha anat tancant. O sigui, aquest barret és el barret, si recordeu, del 17, aquests barrets més oberts, amb la ploma. Es va tancant fins a fer tres puntes, aquí ja està tancat. He fet un tricorn i ja incipient, així comença ajustar-se, si primer el barret, comprar-te fieltre, el fieltre de llana, després a sota la camisa, és una camisa doncs, llarga fins als genolls, a sobre de la camisa porta, aquí no es veu, es veu per sota, a sota, hi ha una peça que se'n diu la jupa, aquesta jupa arriba, sí, arriba fins a sobre d'un pam, un pam a sobre del genoll, mànigues estretes, molt senyera, que seria la segona peça, i la tercera peça, la més important, és la casaca. La casaca és la peça que veieu a sobre de tot. Llavors, la casaca, i amb els pantalons, que en aquest moment ho diuen calces, i les mitges, i les sabates. La sabata també és una peça interessant, perquè tota ella és feta en cebella de llautó, i amb uns soles que tenen uns 3 dits d'alçada. O sigui, és molt curiós que tinc l'esclavitud de la moda. Van a la guerra, doncs amb sabates de 3 dits d'alçada, perquè és la moda del moment. Curiosíssim, no? Llavors, com a complements, el que estan en campanya, la motxilla. Motxilla, una bossa que en diu mànega, després hi ha, perquè fins i tot motxilla em va costar, aquest no porta una motxilla, porta un sorro. Alguns que són motxilla amb dues corolles tal com nosaltres la coneixem, que em va sorprendre molt, i fins i tot n'hi ha una de molt interessant en l'hora de compra, de motxilla de pell de cabra, amb les seves corresponents cibelles, o sigui, és tota una peça forrada de roba, una peça que és costosa, una peça important, i hi ha un 1706 ja, la primera d'aquesta motxilla. L'altra cosa interessant és la cartutxera, que ells en aquell moment en diuen casalina, dins de la qual hi ha una ànima de fusta amb un foradet per posar les cartutxes en la bala, i a davant, un cop s'aixequi aquesta tapeta que hi havia el que hi ha frontal, que és de pell dura perquè el seu propi pes tanqui, hi ha dues bossetes per pedres i per bales. Llavors, tot això va subjectat per una corretja que en diuen ridacú, que aguanta la casalina, la baioneta, i aguanta l'espasa. L'espasa, curiosament, totes les imatges que hem trobat, la porten penjada molt avall i gairebé plana. És molt interessant. Llavors, en quant al fusell, el fusell aquest que hi ha aquí és de pany Miquelet, o sigui, és de fabricació catalana.
Aquest pany...
Sí. I amb corretges ja. O sigui, un corretge per penjar-se a l'esquena. Corretges fuselleres, que tenim un corretge fusellera, que hi ha una cantitat molt important entre elles. L'altra cosa interessant d'aquest soldat en concret és que, en comptes de portar l'espasa recta, aquest soldat és el soldat de la ciutat de Barcelona, li fan el sabret d'infanteria, o sigui, aquest sabret curt corbat, cosa que encara normalment l'infanteria porta l'espasa recta llarga. Què més? Llavors, de cara a l'uniforme és molt important el color, o sigui, ajuda per diferenciar les diferents unitats amb els colors de les diferents peces. Normalment, la norma és que la casaca sigui d'un color com a fons i que la gira, o sigui la màniga aquesta girada, que en tot arreu en surt la terminologia gira, que els castellans en diuen vuelta, els angles curts, o sigui, diferents terminologies, en català seria la gira. La gira és el color de la divisa del regiment, en aquest cas és el groc. I llavors, aquest mateix groc es repeteix el folre de la casaca, es repeteix a la jupa i es repeteix a les mitges, en aquest cas el regiment de la Diputació. Llavors, això és tot el que és el vestit del soldat.
Sí, Dani. Pels que sigueu aficionats al cinema i esteu interessats per aquest vestuari de segle XVIII, hi ha una doble referència que pot ser interessant revisar, perquè són dues pel·lícules molt cuidades en els detalls. Una és Tom Jones, que és una pel·lícula que l'acció està ambientada al segle XVIII, i una altra és Barry Lyndon. Sí, i a més, vull dir, fins i tot les podeu trobar amb videoclubs, i vull dir, són dues pel·lícules d'aquelles de repertori, no? I són dues pel·lícules que les dues estan molt cuidades en els detalls i, tenint en compte l'època en la que passa l'acció, permeten una aproximació, vull dir, a com anava aquesta gent, perquè el tipus d'uniformitat es manté gairebé fins a la Revolució Francesa.
Sí, tornant al soldat aquest, el tipus de roda era molt senida, perquè els francesos en diuen just d'acord. Perquè aquí ens ve amb aquest nom de paraula, exactament no sé com en diuen, però tot és català francès. Són peces molt senides que els obliguen a anar molt drets. Jo veig que les ordres de compra, aquesta casaca, fa de molt de tip, o sigui que té mida de tip, menys de 5 pams, o sigui 95-96 centímetres. Jo sóc prim, però faig 105. Llavors dius que no hi cabria dins d'una casaca d'aquestes. O sigui, són molt estretes, a més, amb la garanda que a sota hi porta una jupa, que és un pèl més petita. Havien d'anar a força molt drets.
O sigui, per això estan representats en els cavalls. Sí. Això depèn, no és que no és una posa, sinó que segurament no tenia més remei que anar.
De condicionats per la... pel vestuari, clar. Això és llàstic, se passa totes les èpoques. Una moda comporta una actitud. Si te poses i en mous, segons el vestit que portes.
També, segurament, el tema de fer un servir un après pel tema de l'aïllament tèrmic.
Bé, de fet, tota la roba, com diu l'Armand, és de llana. La llana té això, i a part que té una consistència important, doncs, i un aïllament tèrmic és tan important, sembla que s'haurien de morir de calor, però no, perquè arriba un moment que per molta calor que faigui no travessa, no es nota, i el fred igual. I llavors l'altra cosa és que són llanes relativament gruixudes, de bona qualitat, i tot fa bé que sigui una cosa molt rígida.
I la llana, segurament, per què es fa servir? Perquè si fos...
La llana és ignífuga.
És ignífuga.
Clar, llavors el disparar, si fos i treure grans espurnes, doncs no s'encén.
L'espurna podria calar foc al vestit. Sí. La llana no...
No portava una protecció contra les bales, perquè tot el gruix és que no.
Sí. No, contra les bales no, contra algun cop... Estava bé molt
demà, però...
Sí, amb tots els propis.
Perquè diguem, el passar la llana no crema. De la mateixa manera que cremaria el cotó i el cotó s'encendien. I que penseu que quan disparaven aquestes armes això era com ara. Després el tema del pany Nicolet també...
No, el pany Nicolet, com diu a les mans, és la gran aportació dels catalans per la història de les armes de foc. És un tipus de pany, si se'l coneixeu, és el que porta aquest fusell. Sí, el pany és l'estri que fa funcionar l'arma, que permet amartellar i disparar. Té una forma i té un sistema de funcionar que és característic dels panys catalans. Això no és la meva especialitat, però si és un membre, se'ls faria una tesi de peça per peça. Però el que he pogut anar a veure treballant amb ell, per moltes coses, és que la gràcia d'aquest pany és que tots tenen el mecanisme interior, en canvi aquest el té exterior, el cos permet manejar-lo amb més facilitat, i després hi ha a dalt, de rodona, no res més que una gran clau, que amb qualsevol cosa es pot apretar la pedra, cosa que tot arreu, francesos, anglesos, austríacs, tenen una boleta amb un tall, i necessiten una eina com un tornavís per apretar la pedra. Aquí no. Aquí en qualsevol cosa, amb aquesta eina es pot aconseguir fixar bé la pedra.
Jo tampoc soc un especialista en això, però sembla ser que el pany extern permetia una conservació molt millor de l'arma. És a dir, el pany intern... Sí, el problema que tenia és que podia trencar l'arma més normalment. Per un soldat, diguem-ne, no molt agressat, no molt professional, sembla ser que els agradava més el pany intern, perquè necessitava de menys conservació. Clar, un pany extern necessitava més conservació, però era molt més eficaç. Per un soldat professional, més avançat a alguns armes, el pany català, el pany italien, era preferible, és a dir, des d'un punt de vista armamentístic. I aquesta és com una de les aportacions a l'art de la guerra dels catalans, el pany Miquelet o pany català.
Què més podem parlar?
No sé, jo crec també que si podem fer qualsevol mena de preguntes sobre...
És el més interessant.
Anirem responent. Tenim una aquí, una aquí i una de baix.
Sí, jo volia preguntar sobre les bandes que portaven, però són bandes, no?
Bueno, a dalt, sí, allí el que veus és la corretja de sarró. Això no és part de l'uniforme, és un complement. Sí,
és un sarró.
Ell porta, que em sembla, va quedar al darrere. Sí. Porta un sarró i porta... Aquell, allò no es pot dir una banda. És una bandolera per penjar la
fibra.
Sí, i amb aquest altre és la banda que guanda la bossa de magraner.
Això era molt alta, la banda, no?
Sí, l'oficialitat, sí. Podíem portar, només que em portessin, podíem portar-ne.
I hi ha constància de quina color gelat amb els oficials?
Els vestits dels oficials, si fins al grau de coronel, és el mateix que els regiments els toquen. En aquest moment ja van tots vestits a Madrid del regiment. Hi ha alguna excepció, perquè sempre hi ha excepcions. Llavors, hi ha alguns que tenen casaques, que en diuen de canelada, que és de color canyella, o gran, que és la que hem representat al general Moragues, amb una casaca de color grana. I de general al món, llavors cadascú anava com volia. I se li han triat amb els dos colors. Sobretot grana, galonat amb bo, i com més rica del personatge, doncs, més ostentació de complements. Això sí, pomes al barret, galons al barret, de tot. I com que també com que si el major tenien dret a cavall, doncs els cavalls eren uns cavalls super. Això es veu que en un moment donat al Moragues, un cavall en aquell moment podia valdre d'unes 18 a unes 20 lliures. Doncs un moment donat el general Moragues li ven amb un capità de Sant Urgell un cavall que en val 120. Això vol dir que aquest cavall havia de ser un cavall molt bo. Molt bo per què? Primer perquè segur que era d'escola d'equitació, perquè n'hi havia, i després perquè segurament el portava doncs, molt cuidat el que és el peu, la crina, la cua, els quadres del peu que ho veureu, la cua rissada, tota rinxolada, la crina que fins a treballades amb trenes, llacets, té molt barroc rococó. Doncs aquesta estètica és perquè on surt barroc rococó de dalt a baix. A diferència del 19, que tots són quadres que recorden a Sant Coleoni. Dius, no, és barroc rococó, i si veu, aquí hi ha unes interessants.
I el tema de l'escola que t'has fet a Viena.
Sí, 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 que també és una altra cosa que estem anant al darrere, perquè molts cavalls d'aquests, és possible que estiguessin però és que és una família de Gaspar de Portugal de Balaguer. I que l'arxiduc, quan arriba a Àustria, crea l'escola d'equitació. Bueno, no la crea, és la reforma i fa l'escola d'equitació. Que ara la venen com, allí com obra d'influència espanyola, que és...
I no, jo diria que no és influència espanyola, que és influència dels cavalls que ell té, que són un fetòleg.
No sé si ho heu sentit, tu, a l'escola d'equitació espanyola, s'ha sentit?
Sí.
A més, hi ha una altra qüestió que no cal oblidar, i és que un dels exiliats catalans és en Rafael Nebot, que es jubila a Viena com tinent general de la cavalleria austríaca. O sigui, punt més a favor d'aquesta tesi de l'escola d'equitació de Viena.
Amb la informació
obtinguda,
com podia avançar-se
i carregar-li
el
dret? Sí, jo ho he fet ara.
Ah,
molt bé. A més, ells ho van veure a Cardona, hi ha un grup que volen fer recreació històrica. O sigui, el renagment que fa per tot Europa, que seria la il·lusió màxima de la meva vida, i els he estat ajudant a fer-ho, i de moment porten fetes dues casaques, amb la idea d'anar-ne fent més i fer un petit grup de recreació. I jo també estic intentant ara, amb un amic que és expert en teixits, buscar un teixit el més aproximat possible a l'època, i un sastre que a partir del que hem trobat de patrons em faig una casaca ben feta.
però...
Sí, la idea.
Aquesta recreació, de moment, em sembla que ha costat 1.500 euros
per uniforme, no? Vull dir que no...
És car, és una cosa cara. No, que no tinc ficat l'euro al cap, però sembla voltant de 1 milió de pessetes. Tot.
Podeu, si voleu, entrar a la pàgina web, que si no recordo malament es diu...
Miquelets de Catalunya.cat.
Miquelets de Catalunya.cat. L'uniforme que van portar.
Miquelets.cat.
Aquest dia van tenir dos nois vestits de fusellers de muntanya. Ara és el regiment de l'educació. Podeu veure els uniformes allà i les activitats.
Només una observació, sobretot la guerra que ha passat, a més ja el partit de l'antiga part, de principis del segle XV, de tant que tens el sud del País Valencià, que cada vegada que venia un intent d'invasió de saqueig dels castellans o dels musulmans de Granada, doncs hi haurà que feien servir per entretenir l'exèrcit de Madrid, per entretenir-se que rebessin el record. I no era si era peu, que ja havia acabat. La tàctica bàsica era atac ràpid, sorpresa, el màxim possible, i fer-se els cabos, afrontant com deixant del terreny per rebre la mal. I així de temps els reports que havien de València o de Barcelona o d'on fos poguessin arribar. Vull dir que el tema de carrer carrejada hi era una tradició molt antiga a Catalunya. Però tot aquí és que va tant si no parlar. El tema de músiques o himnes de els regiments...
Ah, no, de moment no hem aconseguit absolutament res. I segur que n'hi havia. Ens consta que sí. Allí m'expliquen diferents cerimònies, sobretot benediccions de banderes i actes, en les quals intervé la música. Perquè cada regiment tenia els seus músics, solien ser tambors i tífons.
És que val que sentit la marxa reial, digna espanyol, per un temps de regiments de granadero. Seria, però molt millor aquí, que això posa un músic d'un regiment de
dalt. Sí, en aquest moment, estem parlant de guerra de successió, encara no hi havia regiments únicament de magraners. Estaven incorporant dins de regiments normals. Però
que seguirà pel segle XVIII.
Sí.
Va estar directe al segle XVIII com a néixer la marxa reial, com a himne de l'exèrcit espanyol.
Algú té alguna pregunta? Sí.
Una
altra
cosa que queda clar, quan hem separat aquests informes, que són l'antítesi del que són els uniformes avui en dia, que s'assegura que un uniforme que hagin de camuflatge i col·locar i que no... Bueno, des de la vida, expliquen que has de passar de la persona que va a
fer.
I aquest és tot el contrari. Aquí, a veure, és un blanc perfecte, no veure amb tutòsics. I la pregunta de l'altra pregunta, el que volia dir, espero equivocar-me, perquè recordo haver llegit que, no sé si era l'armada invencible o els terços, els soldats que anaven amb la pròpia roba, no anessin amb uniforme, amb els bocins. Vull dir, la pregunta seria què ha passat d'anar mal uniformats amb 150 anys o 140, anar tan perfectament uniformats.
És la evolució de la tecnologia militar. I això ja no soc historiador per dir-ho, però el que he llegit i el que he après en aquesta obra és que els exèrcits, hi ha molts molt de qualsevol, són exèrcits que crea la monarquia, o sigui, hi ha unes institucions darrere que els fan anar molt més ben, molt més ben avillats. Llavors, la primera pregunta que em deies...
Bueno, no, perdó. Sí.
T'ho explico. En origen, el soldat es pagava el seu vestit. O sigui, uns soldats professionals que portaven al damunt doncs, el vestit propi. Encara no hi havia l'uniforme. El moment en què apareix l'uniforme, llavors ja consta que ja hi ha entregues d'uniforme. O sigui, quan es crea una unitat militar i es crea pensant en l'uniforme que li posaran, en la divisa corresponent. Llavors què fan? Les encarreguen. No s'ha d'estar regiments de 1.000 en aquest moment, 1.000 vestits, curiosament se'ls fan en 2 mesos, o sigui, una metodologia extraordinària. No, 3 talles, hi ha 3 talles, de llargades i d'amplades, i amb sabates igual, molt interessant. I llavors els fan entrega al soldat, però entrega descomptant-los del sou. Per què? Perquè no se'l deixin prendre. O perquè no se'l venguin. Llavors, quan tornen al vestit vell, els hi donen un altre o els hi tornen el, tota una sèrie de papers que hem trobat que són els pals que fan aquesta funció, que ho expliquen. I quant als colors que deies, això sí, això té la seva lògica. En l'època napoleònica passa igual. Ja si napoleònics també tenen un color extraordinari. Però que les armes d'aquest moment tampoc no tenien una precisió que fos res de l'altre món. Aquestes línies que veieu les pel·lícules que fem quan venien de línia, que fa posar els pèls de punta en els llavors, que ens semblaren aquí davant, aquests fusells. Hi havia un percentatge baixíssim d'encerts. Podien fer una descarga i hi havia un 5-6% de ferides. La majoria ni mortals. Llavors què passava? Que podia anar tot el que volguessin. I l'abast era molt curt, a més. Tenia molt poc temps de fer tret.
I estava calculat també un bon comandament. Calculava el temps que trigarien en tornar a carregar per en aquell moment fer una càrrega corrent per posicionar-se i disparar una altra vegada.
La pregunta que has fet de dir, quan aquest muntatge avui en dia tenen molt sentit, al moment que l'arma canvia i en comptes de ser un corrent com aquestes de poca precisió de que es carrega per la boca del canó, o sigui, de l'encarga, quan apareix l'arma de retrocarga, o sigui, que es carrega pel darrere i té molta precisió, a la primera batalla que això funciona, que sembla que s'acaba de primer, s'acaben les files. I llavors comença a camuflar-se.
I hi ha un altre aspecte que va lligat amb això, que són les transmissions. Hi ha un altre aspecte que s'ha de tenir en compte, que són les transmissions. O sigui, en un moment en què la tecnologia de les comunicacions és molt primitiva, s'han de veure, perquè si no saben quins són uns i quins són els altres. Llavors, això, quan canvia radicalment? Canvia radicalment a la Primera Guerra Mundial. O sigui, a la Primera Guerra Mundial entren els francesos, per exemple, entren encara amb vestits de fantasia, amb color blau i els pantalons amb una ratlla vermella i tota la història, i al llarg de la guerra això canvia. Però per què canvia? Perquè s'estabilitza el front en línia de trinxeres i apareix un estri nou, que és el telèfon de campanya, que manté les línies connectades. I llavors, doncs, és a dir, connecten la primera línia amb l'artilleria i tota la història, i això fa que no sigui necessari tenir el cop d'ull. I per altra banda també la necessitat aquesta que tu deies, doncs, vull dir, d'una roba que no sigui tan virulada, a més amb unes armes molt més precises i de molt més abast, que permeten abatre al contrari a molt més llarga distància, quan en aquesta època un abast eficaç d'un fusell era poc més de 100 metres.
Sí, tenia dues preguntes. Una, la primera és si havia trobat en els diferents arxius de consultat traces d'alguna armada, per exemple, d'algun regiment i amb vaixells de diferents més. I per altra banda, si s'ha estudiat l'entenc que portaven uns panons que s'han volgut tenir amb la representació dels sants, per exemple, i s'han estudiat i s'han verificat quina reminiscència tenen d'un o dos centres enrere per lligar-los amb els portolans i mapes que havien demanat.
Doncs això que em dius de les banderes se'n sap molt poca cosa. El que se'n sap és el que fes dir, que és important, diu les imatges que hi havia, no diu els colors, no se'n conserva cap. L'únic que hem pogut trobar doncs és la de la ciutat i la de la Generalitat, que s'agrada de Sant Jordi. Això és l'única cosa que se'n sap, que també se'n sap molt poques. Llavors, tant l'una com l'altra, doncs, s'endinsa en la imaginaria dels temps, els regiments no les fan per aquells moments. El de la Concepció, que és el que tot ja rebeu, doncs, si vols, no és una immaculada Concepció. Quin color tenia? No ho sabem. Com era? Sí, perquè ja per dur-hi compra no era una bandera barata, o sigui, si van a fer com cal, des de vostra barba bona, domàs, amb la seva llanceta, el contrapet a sota per aquest. En aquest moment les banderes encara no me los compraron en porta holandés. Un camarito del Pablo y el Cien, me los porten en una masala apoyada des de la cadera. Aleshores, què passa? Que ens tindran un contrapès a baix perquè siguin manejables. Són banderes de 2 metres per 2 metres de les regiments. Amb això, el gorro, o sigui, són també canòmiques. O sigui, tot el que té una bandera i qualsevol exèrcit del moment queden les banderes dels regiments que es creen en aquest moment a Catalunya.
Ha comentat si es coneix algun tipus de...
Sí, sí, sí. Hi ha Marina, que s'ha dedicat també ara amb algun vaixell, sabem alguna cosa d'armament, però no es fan vestits ni llars per mariners. I això no n'hi ha. No ens consta que n'hi hagi hagut en cap moment. Si n'hi ha unitats que sí que ens consta que no estan i allí estan en blanc perquè marxaven els colors, un parell d'unitats de regulades i per quatre de fusilers, de mariners no hi ha res.
En relació a això hi ha un paràgraf del llibre que parla del tema de guerra marítima, no? I és una cosa curiosa perquè malgrat les condicions en les que estava la ciutat i tot això, encara s'aconsegueix, diguem-ne, crear una petita esquadra que fa el cos. I està registrat l'activitat.
I això sí.
Fan com uns 30 o 40 apretaments en un any, vull dir que és força, vull dir, no, l'esquadra espanyola s'ha de ser que s'ha fet una lliça, encara hi havia la tradició, diguem-ne, de marina important.
Hola,
a mi m'ha cridat l'atenció aquest tipus de salat tan tan elaborada. Perquè la iconografia de soldats del segle XIX i civils de naixement del XX van amb les perdents.
Bé, aquí això també és interessant. Quan hi ha l'entrega del material, quan entreguen el vestit de munició, que se'n diu, sigui l'uniforme, entreguen sabata. Llavors, què passa? Que quan la sabata està molt bé, de marxes i contramarxes i tornem un i quan treball, material es perdenya.
O sigui, quan s'acaba això...
Sí, en els regiments de fusilers de muntanya és més propi portar espardenya, però tampoc no és generalitzada en absolut. També és com a recurs de quan es fa molt bé la sabata. I el dinar possiblement va fer el mateix. I el que em consta és com he fet coses de les carreres, va ser el mateix quan la sabata s'ha fet molt bé, espardenya.
En aquesta època ja no hi ha la resistència de les antigues armadures, perquè quan veiem que tenim els 1500 dels grans colonitzadors, veiem sempre aquests cascos que a cobre sortiran. Tampoc veig espases ni veig escuts. Tot això ha desaparegut també.
Sí, tot això ha desaparegut. En aquest moment, i no, aquí no n'hem trobat cap, a les guerres europees, que no us recordar que la situació és una guerra mundial, per dir alguna cosa, mundial des del punt de vista occidental, evidentment, encara hi ha els cuirassers, com encara que eren les guerres napoleòniques. O sigui, la cuirassa s'ha reduït a un vitral i una esquena, un espatller. Llavors, aquí, amb totes les moltes ordres de compra i d'entregues, no n'hem trobat cap, ni amb l'exèrcit de l'Arxiduc, ni amb l'exèrcit català. O sigui, és com si aquí, a la península, no hagués existit la figura del cuirasser. I si hi ha regiments de cuirassers, perquè n'hi ha, ho són de nom, però no ho són de fet, no porten la cuirassa.
I els escuts tampoc,
No, l'escut ja està l'escut, que està totalment obsolet, ja no serveix per res des de fa molt de temps.
Per les fletxes i perquè els arqueris són, no encara?
No, tampoc. Sí, ja està l'escut tot, però fa anys i anys i anys. Tot el que és segle XVII ja no n'hi ha d'arquers. A la que apareix l'arma de foc, i ja desapareix l'arquer, ja no té cap sentit de no fer servir. I en aquest moment ja no existeixen ni els piquers, són els soldats amb aquelles llances tan llargues, i ja està totalment observat, ja no n'hi ha cap d'unitat. Tothom són fusellers o magraners.
Escolta, una altra pregunta.
Una última cosa. L'única reminiscència que queda de l'armadura és que alguns oficials porten el que se'n diu la gola, que és una petita llam, bueno, una petita, com s'ho diria,
No, és protecció, no, és pura ornamentació. Una peça de misiliona que se la posa en el tall, que seria el problema que se'n fes poble, que se'n diu la gola, que se'n diu la gola, efectivament. Sí, doncs això, l'únic que em queda és això. I és un distintiu oficial. En tenim algunes que també és un inventari.
Les tres investigacions de tecnologia, les càrrecs, quines, caporals, capitals, sí, això...
Està perfectament reglamentada.
I és semblant a les altres exèrcits.
Idèntica. Fins i tot l'estructura de l'exèrcit. O sigui, ja d'entrada, veus que quan fan un regiment, el primer que fan és nominar el coronel. Llavors el coronel, clar, i li posen un ajudant. Llavors, tinent coronel, però el mateix, el seu ajudant. El sergent major, el mateix, el seu ajudant. Això ja ocorria, però ocorria un avió. Hi ha... fins i tot el capellà castrem. O sigui, amb tota una sèrie de càrrecs, abans d'arribar doncs, els capitans, o sigui, ha de transmetre ordres i per fer serveis auxiliars, que són els mateixos que ja viu a Ciduc amb materials ordenances de 1707, i que també fan servir el borbònic i que va servir tota Europa en aquell moment. O sigui, es munten de la mateixa manera que es munten a tot arreu. Amb tants capità per companyia, tants diners, tants sergents, tants alferes, tants caporals, o sigui, el mateix que fan els exèrcits anglesos, els austríacs, el mateix organigrama allà. Veiem-hi. Parlant
de tecnologia,
a vegades
és una estació general de batalla. Això què equivalia?
El general de batalla, això fa ben mal dir, és un càrrec superior a coronel, en comptes de demanar un regiment mànecos, un petit cos d'exèrcit, llavors no t'ho sabria explicar, això.
Algunes
complicacions,
però
sí, sí. Els que s'ha de
general de batalla.
El d'això, com se'n diu, en Moragues mateix.
Sí, general de batalla.
Aquests càrrecs importants en aquest moment, general de batalla, brigadier, més cal de camp, no queden, jo almenys no està gaire clar, no estan gaire definits encara.
Però batalla fa referència a la unitat militar o al combat?
No, li diuen així, és que és un nom, no crec que faci referència a res.
Jo això no sé si tinc una pregunta, però no sé si ja ho has comentat, els colors, són colors dels, diguem-ne, de l'exèrcit austriacista, perquè els borbònics en fan servir un altre, o són colors creats pel moment en base a alguna tradició nostra? O
aquí hi ha el més interessant de tot. Al final de la Guerra de Successió, gairebé tots van vestits blancs, tant austríacs com alemanys, com els borbònics francesos espanyols, van vestits de blanc o gris. I, curiosament, els exèrcits que creia la Generalitat agafen com a majoritari el blau. De la mateixa manera que els anglesos tenen el vermell. I els anglesos sí que conserven el vermell. Fins a... Bueno, avui en dia encara hi ha unitats que ho tenen. Sí, aquests són. Llavors, no sé per què agafen el blau. Però durant la guerra, i es veu que van passant de la coronela igual, els uniformes de la coronela, que en principi són diferents colors, van passant tots cap al blau, i quan munten l'exèrcit, amb un 10% altíssim són blau, tres del roser, que són groc i vermell, i ens imaginem que, com que dic, hi van a parar la major part de components de les reals guàrdies catalanes que creien com a colors el groc i el vermell, podria ser que agafessin aquests colors. No ho sabem, però la resta, el blau. I en fuseries trobem tres colors importants. El blau, el color mur i el color obscur, que tendria a ser un gris fòbic.
I la gira, llavors? Si
la gira juga amb diferents colors. Hi ha molt vermell, que deixa de ser el d'actual mostre d'esquadra. I juga amb diferents colors. Hem trobat groc, hem trobat blanc, de Sant Narcís, hem trobat, que se'n diuen naranjat, un color taronja, els desemparats, i el que és el del Villarroel, el vermell.
Llavors el color dels Mossos no seria un color felipista, seria un color de la terra,
Aquí una altra cosa interessant, ara per tant doncs, ja no la recerca meva, sinó un llibre molt interessant d'un historiador que posem des d'Andújar, que és, li he llegit d'ell, de que per guanyar-se el Felip V, per guanyar-se la petita noblesa catalana, intenta de crear regiments. Doncs, els únics d'aquell moment que conserven els colors propis són els catalans, perquè en comptes de uniformar-los blancs, continuen uniformant-los blancs, que es dona lluïsa vermella. Llavors és un color que si d'un moment que ho fa per estar simpàtic, tot és una cosa, és perquè aquest color devia estar aquí, no sabem per quina causa, molt arrelat. Curiosament, també els capses que feia la ciutat i el regne d'Aragó, que és el Saragossa regne d'Aragó, porten també el color blau. El del regne de València també és blau, de la ciutat no. És una cosa interessant, que no solament passi aquí, passi a la corona de l'Aragó. No sé, no sé la finalitat.
Molt
baix, però... D'alguna. Qui ho sap? No? Coincidència?
No sé.
No. No, les quadres, tal com les coneixem, no existeixen. Les fan el 19, i en aquest moment no existeixen. Les quadres...
Perquè jo em sembla, no sé on ho vaig llegir, que pel segle XVIII ja li han anat un poc, o sigui, com una gent, com un petit exèrcit petit a la ciutat d'Aragó, que es deia molt de quadres.
Les quadres d'Ambaciana. Sí, les d'Ambaciana no existien. Les quadres, en terminologia militar catalana, són el que el 17 en diuen miquelets, que després doncs, fan una companyia o una esquadra, que també és un organigrama, doncs, té un capità, que té uns diners, té tot el que li correspon, i aquesta petita unitat és una esquadra. Llavors, en un moment en què les esquadres converteixen en regiments, que és el que deia l'Armand, en francesos i espanyols, com veuen la festivitat en Tanteria i Llogera, des de les seves quadres passen a dir-se regiments. I després igual. I va ser que el nom esquadra queda quan només és una companyia. És un grup reduït de 50 i 100 fusellers, sempre parlem de fusellers, aquí no de tropa regular, sinó irregular, i llavors aquests 50 o 100 poden formar una esquadra. El nom esquadra es remunta al 17, no sabria dir quan, de vell. Quan feien els Mossos d'Esquadra, agafen aquest nom, sí, però el nom no se l'intenta més, ja existia. És el sistema d'organitzar les unitats militars d'aquí.
És una unitat més petita que la companyia.
Bueno, les companyies n'hi poden haver.
No dic que l'esquadra és una unitat
més petita que la companyia. Això sí, però això és una altra cosa. Tu vols dir que un caporal comana una esquadra?
No, un sergent.
Un sergent comana una esquadra. Per això és una fragmentació del regiment, que li donen aquest nom i no sabria dir per què. Perquè sí, segur que quan trobem el llibre l'esquadra del nom que sigui, de tal, és perquè és un capità que té incorporat dins de... Seria com una companyia de fusellers, en el cas seria una esquadra, un determinat nombre de combatents.
Bé, si no hi ha cap altra pregunta, l'última...
Només volia preguntar-li si
ha
detectat els objectius d'aquesta època, l'adulteració de documents i manipulació...
No.
Escolta, si ha trobat proves d'adulteració de documents.
No, la veritat és que no. El que sí que he trobat és que els folletons que hi ha de propaganda no diuen el mateix que les fonts, que són més fiables com són les deliberacions o les generalitats de consecració. Doncs els folletons de propaganda que es criticat per el Figaro, que si va ser la guerra, que si arribada per el reina, arribada de tal, allà sí que potser no correspon. I després el que sí que no correspon són les imatges. Quan arriben els reis, tant Felip V com el Quiluc, es vesteixen, com ho diria, ells estan acostumats a anar vestits amb moda francesa
i es vesteixen a moda Carlos II, o sigui, estan pintant els quadres de l'oïlla, que se'n diu, aquests collets, eh? Ara estic buscant, que si no en sabem molta, a les illes, a Mallorca sobretot, molta imatgeria i molts personatges del segle, doncs que d'aquest moment que estan pintant encara amb l'oïlla, cosa que ja no es portava en cap moment. Fins i tot que encara volia dir que l'incòmode que feia ser el 1703. Llavors, aquí sí que hi ha un, una cosa que dius, una propaganda política que volen anar com a espanyolitzats, els històricos americans i tots els americans amb molt barret. L'única cosa que he trobat que estic sonant i els pamphlets aquests de propaganda, però el més no, he trobat res que...
Bé, com és costum, aquí hem de tancar aquesta part de la casa. Si voleu continuar comentant amb l'autor, amb vosaltres, qualsevol tema d'aquests, anirem al pis de dalt, on hi ha el bar, que tindrem una estona fins que es prepari la taula del sopar. També podreu comprar els llibres, si voleu, aquests estan a la venda, la gent que són de la Fundació, que tindrà el 10% de descompte sobre el que hem de vendre, i el podreu fullejar a dalt. Ara, de seguida, ja cap on. Li donem les gràcies a Francesc Riar i a Jordi Primeroja, a un per la presentació del tema i a l'altre per les seves explicacions i sobretot per la feina que està fent durant tot aquest anys. I fruit d'això, doncs, és una marca. Gràcies, Francesc, gràcies, Jordi. I bon Nadal per tothom, perquè aquest és l'últim acte que fem aquest any, ja fins al gener, fins a la segona quinzena de gener, no ens tornarem a trobar aquí. De tal manera que, com he dit, encara podem continuar una estona al bar. Gràcies per la vostra assistència, bon Nadal.
Digues que disculpis per comprar el llibre.
Sí, sí.